10 i 19 minuts i ja tenim aquí el bar La Tomeu Cifra, la secció setmanal. El bar La Respon. Molt bon dia, Tomeu.
Bon dia a tothom.
Bé, Tomeu, una jornada avui més que mai que estem pendents de les decisions que es prenguin en aquest Consell de Govern que es celebra avui a migdia. Avui sabrem si passam de nivell 3 a 4, si l'opció serà endurir les restriccions, mantenir el nivell 3, però ja sé que canvis a partir d'avui les restriccions entendrem.
Bueno, i ja sortia en un mitjà de comunicació, sobretot en un mitjà públic, que hi ve tres que passarem a nivell màxim d'alerta, degut a una remuntada de casos que hi ha hagut en molts de municipis, que inclús n'hi ha alguns com estan fent encara cribant massius, com va passar a Sa Pobla, i ara estan a Muro i a Lloseta, i en general l'increment de casos que hi ha hagut. No tenim les dades encara d'avui, de dilluns, del centre sanitari. És veritat que nosaltres aquestes dades, el percentatge ens ha disparat perquè ha sortit, clar, s'ajunten totes les dades dels afectats que hi havia a la residència del Port de Pollença, a la residència
seniors.
De sèniors, que se sumen en el que hi pugui aquí. Crec que vosaltres ja ho vau explicar molt bé quan va venir Alejandra, tot i que hi és qualcú que no ho entengués, però que sempre s'han donat les dades de que són de PAC, del PACs o del centre de salut, més les que hi pot haver de les residències. Si bé és vera que vam parlar la directora de la residència del Port de Pollença, ja no estan clar quines hi haurà quines estan dins un municipi, o sigui que les residències en si, com tenen moltes residències, i trasladen gent a residències Covid, que diuen, que tenen un pont d'inca, i després el que són simptomàtics, que tenen afectació, lògicament aquests se'n van tot d'una cap a un centre, en aquest cas a l'Hospital d'Inca, que els hi correspondia. No? Per tant, no vol dir que els 45 residents que van sortir positius estiguin ja tots en un Port de Pollença, sinó que, lògicament, per la gestió pròpia de la residència i dels interns que són negatius, s'han hagut de moure dins les residències. És veritat que tenien dificultats, tant en personal com en tot, però bueno, esperem que aquesta setmana comenci a baixar aquesta corba, que realment ha estat un focus problemàtic. De moment, nosaltres, la residència de Pollença està bé. Cada 15 dies se van fent totes les PCRs corresponent. De fet, aquesta setmana tot ja va fent-les entre divendres i avui. I després també la notícia negativa és que a Fama va sortir un positiu a los treballadors, però s'han fet les proves a tothom i d'entrada tothom ha sortit negatiu. Per tant, una bona notícia, però que implica que per protocol, en un moment que surt una persona negativa,
s'han de confinar contactes.
De
grup, perquè ja tenien grups.
D'aturar la gestió pròpia del centre de dia. Per lo que parlàvem abans de
aquests possibles canvis que s'anunciaran avui, no?
Pues encara no se té clar, crec que avui hi ha un Consell de Govern i s'està debatent un poc, que ara mirava les darreres comunicacions que tenia, s'està debatent un poc com quedarà. Nosaltres a través de la FEDIP mos coordinam un poquet per tenir les darreres informacions. El que està clar és que s'endureixeran les restriccions, però hi haurà una entrada en fase 4 amb modificacions fins dia 29. Per tant, han de tenir clar que mos despedim de Nadal. Vull dir que no hi haurà festes de Nadal tal com els tenim pensades, tant com ens agradaria jo dir-les, no podrà ser, i haurem de tenir un Nadal d'una altra manera. La gent haurà de fer unes altres activitats, sortir a l'aire lliure, evita't-se festes, evita't-se truis, evita't-se les sortides. Hi ha ara ja un horari de confinament o de tot de queda, que és de les 10 a les 6, que va començar divendres, si no vaig equivocat. Divendres va ser el primer dia. Aquí Pollença s'està complint. Jo dissabte era que vaig parlar a la policia ja entrada de vespre i no ho és ningú d'impollança, vull dir que s'estava complint de manera bastant escrupolosa, en un port no ho tenia tant les notícies, però s'està complint i ara el problema serà que a partir de la setmana que ve que comencen aquestes festes de Nadal, doncs clar, com s'afrontaran aquestes com se confrontaran aquestes festes, com ho hauran de fer per poder, en aquest cas, tenir un Nadal diferent i han d'estar totalment mentalitzats. D'entrada, el que sortia en un mitjà de comunicació, que
si entrem a la fase 4, no?
Pues, que suposa... És que les reunions...
Interiors.
Reunions de grups, així com ara pues, pots anar a un restaurant i pots ser 6 persones, pues, ara no hi haurà 6 persones... de dins no n'hi pot haver i a de fora només n'hi podrà haver 6. Per tant, això sí que és un problema greu per la restauració, que s'havia denunciat des de fa temps, però són les mesures que hi ha i nosaltres esperem que per part del govern hi hagi també aquesta sensibilitat que ha punçat tot i ja ha vengut molt tocat a dia d'avui, no?
Després... Clar, perquè molts decidiran tancar a causa de la meteorologia que tenim en aquests moments, només poden tenir oberta les terrasses i molts no tenen molta terrassa.
No, per tenir unes terrasses, en fi, estem a l'hivern, no estem aposta. A la primavera. No? Després la mobilitat exactament igual, de 22 a les 6. Les reunions, com he dit, les reunions de persones així en comú només podran ser, o sigui que no siguin el mateix nucli familiar, només poden ser exteriors, l'hostaleria a l'interior tancat, a l'exterior 6 places, el comerç un 50% d'aforament i els espectacles, els cinemes un 45% i els teatres i auditoris un 50%, que és el que s'està fent ara, no? Bueno, això és el que ara tenim damunt la taula, però bueno, esperarem avui.
La situació és molt crítica en aquests moments, o casos estan en un dels seus pitjors moments i com també es destaca a la premsa, tots els hospitals s'estan preparant pel pitjor escenari.
Ah, no, perquè en aquest moment és quan fa més fred, ara avui per exemple està amb una temperatura freda, està a 13 graus, no és propens per a constipats, per a virus és quan estan amb més activitat biològica, és quan hi ha més grip i lògicament és quan hi pot haver més Covid. Per tant, estem en una situació, com dic, complicada i bueno, veurem, ens afecta a tots i el que demanen des de l'Ajuntament i la part que me correspon és aquesta responsabilitat que han de tenir la gent de cap a la situació actual que tenim.
Molt bé, i a partir del migdia el govern ho anunciarà, després de la reunió, quan finalitzi el Consell de Govern, faran públic si passam a nivell 4 o si queda som bueno. Nosaltres també quines serien les mesures que, més restrictives.
Sí, aquí cada dia entraven nous debats, però realment el que hem de fer és complir. I no mos queda, tot i que entenem que hi ha una afectació molt important de cap a el que pugui ser la societat, en aquests moments no mos queda més remei per tornar, sobretot, a evitar un confinament total, un estat d'alarma com el que van tenir ja només de març, ja fa 9 mesos que van començar, han passat 9 mesos i per és bo de dir, però ha passat és una eternitat, així com ha anat i la vida continua i hem de continuar anant a fer feina, hem de continuar menjant, els al·lots han de continuar anant a escola. I clar, ara ve la fase més greu, que és Nadal, festes, reunions familiars i fora escola. Vull dir que jo crec que l'escola ha anat molt bé fins ara, hi ha hagut gent que lògicament ho ha hagut de patir, ha hagut un gran esforç per part de mestres, dels alumnes, dels pares,
un centre d'Omoll de més, però
ha hagut molt poca cosa en comparativa amb el volum de població. Nosaltres, doncs bé, l'Ajuntament també intentam que tot funcioni bé, mantenir la maquinària en marxa de l'administració, però amb molta prevenció i anant molt alerta i hem de continuar fent aquesta feina en aquest dia a dia.
Clar, les festes de Nadal, com deies tu meu, ja són aquí, els infants de Pollença esperen un any més que arribin els Reis d'Orient, que els Reis d'Orient evidentment vendran, amb mesures de protecció vendran. Demà, de fet, tindré aquí a la ràdio els regidors de festes, tant de Pollença com de Port de Pollença, perquè mos facin un abans de com arribaran en guany els Reis. Serà una cavalgada sí. molt diferent, però un nins no se quedaran sense aquesta...
Els Reis hi seran, i els Reis no poden deixar un nin de Pollença sense venir a veure'l-los, igual que no poden deixar i no haurien de deixar cap infant del món. Però a Pollença arribaran, lògicament crec que més conscients de lo que li han de demanar en guanyen els Reis, tots, els grans i els petits, però sobretot els grans és un any que ens vendrà molta salut i que tornen a recuperar la normalitat que hem viscut, que tant t'enyoram i que tant ens afecta, no? Perquè no hi ha pie de fi, ens afecta el dia a dia, ens afecta les relacions humanes, les relacions personals i això sí que jo crec que serà un millor desig que podem demanar en un Reis d'Orient, però un nins veuran els Reis i tindran Reis i els Reis ens estan ja avisant un poc de quina manera volen arribar a Pollença, perquè són coneixedors de les mesures de seguretat que han de tenir, són coneixedors de lo que vivim a dia d'avui en el món, a Espanya, a Mallorca i a Pollença, i però no volen deixar de perdre-se de que arribi un reial allà de nin.
Per això també des de l'Ajuntament i també hi ha moltíssimes associacions que estan fent campanya per ajudar no pages reals de que aquest nin es quedi sense regals. Des de l'Ajuntament també s'ha fet aquesta, o se farà aquesta entrega de bosses de productes nadalans i també estàu fent una campanya, Tomeu, per al comerç local, no? Que aquest Nadal comprem en cor i en el nostre poble. No?
Sí, jo crec que és important. Nosaltres intentem des de l'Ajuntament donar primer aquest suport en el comerç local, que la gent compri aquí, que compri les coses que creu que pot trobar Pollença, no se'n vagi a un altre lloc, que tenim un comerç molt diversificat, tenim moltes opcions i tenim un molt bon tracte personal. I després també intentant, pues, lògicament, de manera especial, ajudar només necessitats. Heu vist que també hem fet a través dels robots solidaris que tenim unes campanyes diferents per Nadal perquè la gent pugui tenir aquest petit detall.
Productes típics.
Productes nadalens. En fi, jo crec que intentam donar aquest suport. Mai basta perquè estem vivint una situació crítica, però jo crec que és una ajuda que hem de tenir entre tots i sobretot tenir la gent més necessitada contenta i la gent més necessitada atesa i sobretot crec que també és important en aquestes festes no deixar ningú tot sol, sense companyia. Vull dir que les ajudes que poden donar amb bastant gent que ho necessita, que no se senti tota sola, que no se senti desemparada, i crec que entre tots hem de fer un poquet aquest esforç solidari d'ajudar a tothom a que la gent tingui aquesta companyia i que no et podrà tenir amb un grup, amb un dinar de grup, que el puguis dur a dinar o tal, però sí que el puguis anar a veure i el puguis visitar i li puguin fer un petit present. Crec que això també és important.
Aquesta situació tan complicada, també vareu fer públic que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell Insular de Mallorca, l'IMAS, va signar amb els municipis de l'illa convenis per finançar els serveis socials municipals per un import superior a 28 milions d'euros.
Sí, això s'assignen tots els ajuntaments, això són les ajudes que cofinanciem entre el Consell per diverses ajudes socials que tenim, tant de serveis d'ajuda a domicili, serveis de menjar que puguin tenir, vull dir, tot el que realment nosaltres donem de servei social, les ajudes també de l'Escola Viva, tota aquesta part que podem fer, ho fem mitjançant un conveni, i hi ha una part d'aportació municipal i una part també d'aportació del Consell. Jo crec que més que mai és quan hem d'invertir en serveis socials, ho fem, aquest Ajuntament, intentam sempre com a prioritat aquestes àrees, intentam que siguin les que funcionin sense cap restricció en aquest cas pressupostari, que és la màxima prioritat a dia d'avui que hem de tenir.
Molt bé, doncs canviem de tema avui, Tomeu.
No, i després volia fer una altra cosa que se presentarà aquests dies, van tenir ja una relació, una, una, una reunió virtual de tots els batles de les Illes Balears i de Mallorca en concret, amb la presidenta Armengol, la consellera de Salut Pública, això era dijous, si no vaig errat, dijous, amb la consellera de Salut, de Patricia Gómez, i amb la consellera de Fers Socials, de Fina Santiago, perquè demà se presentarà un pla de reestructuració, perdona, d'informació que ha de fer el govern a través d'informadors, en aquest cas Covid. Crec que seran 140 persones que se repartiran en diversos municipis, inclòs Palma, i el que faran serà anar per un carrer informant tant comerços, botigues i sobretot a la gent, a un grup de gent, com han de ser les mesures. No és un tema repressiu, sinó és un tema informatiu. Creiem que el que volem és que aquesta informació arribi a tothom, arribi a gent que potser no escolta la ràdio cada dia, no té un accés a un diari, però ha de ser conscient de quina situació. Per tant, s'estan contractant, crec que més de 200 persones, un pla se presentarà demà, ja de manera definitiva, ja ha sortit informació, que nosaltres l'hem passada a través de un nostre grup de Covid, i creiem que serà una tasca més, veurem apollant-se quanta gent mos toca, però que se puguin anar donant aquesta informació a tothom.
Aniran circulant, diguem, per un carrer, sí. I tal. Bé, de com dèiem, avui a les 12 del migdia hi ha una presentació, una roda de premsa, podríem dir, president del PI, proposta per les Illes, i conseller del Consell Insular de Mallorca, Antoni Mengual, Bala de Pollença, regidor d'Educació, Cultura i Mediació Cultural, Josep Marquet. Presentareu les infraestructures que s'executaran a Pollença després de l'acord que s'ha tancat a l'equip de govern del Consell de Mallorca. Aquesta presentació és avui a les 12, de vora el polígon, a la carretera. Mos pots explicar concretament què és?
Sí, i nosaltres hem de pensar que tenim un pacte a nivell municipal en diversos partits, i entre ells hi ha el PI. En el seu moment, el PI, quan s'estava negociant el pressupost del Consell, pues a través d'en Josep Marquet com a regidor, vam mirar a veure quines eren les necessitats més importants de Pollença que podria efectuar el Consell de Mallorca. Lògicament n'hi ha unes, com les que m'ha explicat tantes, que són les que mos toquen, per dir-ho de qualsevol manera, de manera ordinària, el pla d'obres i serveis, que ara després el comentaré, que ja mos ha arribat l'aprovació, unes altres línies de subvencions que ara estan obertes, i on mos hi podem presentar amb una concurrència amb la resta d'ajuntaments, aquest convenis que hem fet en l'IMAS també, i després hi ha les inversions que ja depenen de cada departament, de que el seu departament posi en valor, en aquest cas, i se puguin posar damunt el pol. O sigui, distinguim el que és l'ordinari a el que pugui ser extraordinari, que ja és un tema polític. Jo els hi vaig plantejar, o plantejaron des de l'equip de govern de Pollença, la necessitat de diverses inversions, sobretot en matèria de carreteres, no? Que són les que hi pot haver que realment depenen de la voluntat política de cada departament. En aquest cas, reclamàvem tres rotondes que hi ha dins un municipi, una a l'entrada de Pollença, l'entrada del Rosenvell, que coneixem, després la segona en un polígono, perquè si bé en un polígono estava plantejat inicialment, és allà on de cada vegada hi ha hagut més accidents, és un punt negre.
Aquella la sortida, diguem, del polígono.
L'entrada del polígono, i després les rotondes ja reivindicades de fa molt de temps d'allà a la Sant Vicenç, no? Per tant, llavors també se va plantejar que s'estudiés en el seu moment si clar, veurem com es queda l'entrada del Puig, a Can Bac, totes aquestes inversions que hi pugui haver, i després també la part d'un monument, que en aquest cas no hi ha rotonda, però haurem de veure també en el futur com es queda de cara a el que pugui
perquè
ser
perquè la primera seria justa la primera entrada del Rosenvell, aquesta primera
un polígono
i creuer de Sant Vicenç.
I després també els hi vam insistir moltíssim que hi ha la dotació pressupostària per executar la reforma de la carretera Vella de Lluc, des d'Upí de Son Grua fins a Numolinet, que és el que el Consell se'l va xerrallar, varen admetre i varen fer una actuació totalment desafortunada, i se va encomanar un projecte de reasfaltar aquest camí, i el que volem és que no només hi hagi un projecte, sinó que hi hagi un tot bé perquè pugui ser una realitat dins el 2021, el més avant possible. I després també un altre dels punts que els demanàrem era que s'arreglés el tram final del camí del Puig. L'Ajuntament assumirà des de la carretera fins a on acaba l'hormigón, l'encimentat que hi ha. Ja una part que se va fer en el seu moment per part del Consell de Miquel Àngel Borràs l'any 2015, del primer tram que donen el Puig, i queda una part. Per tant, creiem que per rehabilitar, és un lloc de molta afluència, està molt malament aquell camí, el que hauríem de fer és arreglar-lo, i realment el Consell té mitjans i té pressupost per poder fer això. Això són les reivindicacions que van demanar el Consell de Mallorca.
Aquí podríem sumar que també la regidora Maria Boades, aprofitant la reunió quan es va presentar aquesta nova norma o nova restricció de velocitat de la carretera de la Serra de Tramuntana, que va aprofitar per demanar aquesta problemàtica que tant Ajuntament com unes 400 peticions de ciutadans d'aquest tram des de Can Berenguer fins al creuer de Ternelles, que se solucioni un poquet la perillositat que suposa per als vianants aquest tram. Aquesta petició també se va fer en el Consell de Mallorca.
Sí, això és un tema més de normativa. Hi ha hagut aquestes reunions, hi ha hagut un pot de polèmica, perquè al final volen restringir aquesta carretera 60.
Ja està des de Pollença.
Però, clar, jo crec que aquí hem de tenir molt clar, hi ha trams, vull dir, Pollença, si pensam des de Can Escarrinxo, que és allà on comença la carretera, fins a la pujada, fins a l'entrada de Sant Marc, tot allò, almenys 60, és impossible. No, en fi, tots els que empleem aquesta carretera sabem que no té cap sentit ni un anar 60. A partir d'allà, que comencen les curves, doncs, podríem dir-ho, després se va plantejar què passa amb els ciclistes, si els ciclistes baixen a 90 o 100. Clar, pugen a 20, però quan baixen no van a 60 i han de complir les normes de tràfic. I les motos, jo aconsello a qualcú del Consell de Mallorca, el conseller o qualsevol director general, que vengui un dissabte i se posi, que vengui en el tramos de quan ja ha fet tota la baixada de les curves, quan entren les rectes a partir de Sant Marc fins a Pollença i van passar les motos a 140. Lògicament, si limitam i no controlam i no posant sancions i no posant radars i no evitam aquesta... Jo entenc que el problema d'aquesta gent que han presentat les firmes i estan totalment d'acord i donant un màxim suport és que allà no la gent que transita normal, que va a casa seva i emplea aquesta carretera diàriament, sinó la gent que realment fa carreres. La gent que fa carreres, perquè aquí qualsevol dia pot haver un accident, una moto, sortir un UVE, sortir un CAS, sortir un lo que sigui, i qualcú mateixa. I mos ho trobarem, i realment lo que s'han de posar
són
les que animals, salvatges, que travessen la carretera, això s'ha de ser prudent. Però és que realment si tu vas a 60 o 80 tens capacitat de reacció, si vas a 140 no tens capacitat de reacció. I això només s'arregla en control. Ara, tots els trams a 60 apareix una exageració. A segon quin trams anar a 60, és que tampoc no pots anar massa més, però és una carretera, és la carretera més llarga que tenim a dins Mallorca, la MA10 comença des de Can Escarrinxo i acaba en Draig. Són més de 100 quilòmetres aquesta carretera.
I s'ha posat a tota la carretera, claro, aquesta velocitat tant, màxima de,
que s'han de fer amb un poc
de
més de
60 quilòmetres per hora. Molt bé, i podríem parlar d'obres, com estan evolucionant les obres de l'oficina del port de Pollença, bueno, l'oficina de turisme del port de Pollença.
L'oficina del port de Pollença van un poc lentes, però perquè també han tingut un període de dies de mal temps i tal, però bueno, se van fent, és una obra que voldríem ja tenir acabada a dins aquesta legislatura o dins aquest any que ve, antes que comença la temporada turística que tant estimam i que tant desitjam tots, que sigui el més normal possible, i és un poc així com tenim ara la situació, s'està fent feina en aquest aspecte. Jo crec que si tot va bé dins un mes de març-abril estaran concloses. Ara estem en una tramitació davant ports també de documentació que els hi hem d'enviar i per tramitar aquesta concessió, i per les autoritzacions pertinents. O sigui, que esperem que sigui una realitat el més aviat possible.
I parlant d'obres, ara que també la situació econòmica està tan malament, hi ha moltíssims de comerços i empreses tancades al port de Pollença, hi ha hagut empresaris d'Humoll que ens han demanat: començaran ja aquestes obres de reforma de la carretera Formentor i la plaça Miquel Catllonc abans de que puguin tenir una temporada?
Pues no ho tenim fàcil, perquè en aquest moment encara estan pendent de l'autorització del govern, en aquest cas de la Conselleria de Turisme, que és la que fa la supervisió del projecte, perquè és la que el subvenciona. A dia d'avui ens falta la resolució definitiva, és veritat que ja els informes són tot favorables i si tot va bé estarà antes de final d'any i la licitació s'iniciarà abans de final d'any. Veurem si se pot fer la carretera de Formentor, la plaça ho veig difícil i serà complicat. Enguany tindrem un parell d'obres en marxa, igual que també hem de fer una tuberia que estan pendent de carreteres, que aquí ja ho han reivindicat i de fet vaig demanar ajuda a un regidor d'Unides Podem perquè carreteres ho podem, del Consell, a veure si podem tenir aquest informe, perquè la tuberia que va des de l'estació impulsora fins a la, des de l'estació impulsora de la plaça Joan Cerdà fins a l'estació general d'impulsió de Moll se pugui ja començar. I després també estem en licitació de la pescateria. De cara a l'any que ve ens han concedit l'ajuda per poder demanar un pla d'obres i serveis de l'empedrat i la pedonalització del centre històric de Pollença, de continuar amb aquesta pedonalització, però ja no són obres que no començaran fins a només fins després de l'estiu, en funció de com vagi la temporada, calculant que dins octubre-novembre.
Molt bé, i de canviar de tema, has mencionat...
I les que sí que començarem, si tot va bé, antes de dir ja, és la rehabilitació de la taverna. Aquesta sí que és una obra que ja s'ha resolt tots els temes tècnics que hi havia, sí. I se farà aquesta obra que hi havia prevista i que se va pactar de tornar a dotar-la pressupostàriament, tot i que era una obra de l'anterior consistori, però van creure convenient de que també se pogués tirar endavant.
Aquesta taverna se destinaria a un espai per joves?
No, això és una taverna que es pugui emplear, però que estigui adequada, o sigui, que independentment dels usos pugui tenir una activitat i pugui tenir una seguretat des del punt de vista elèctric, des de, crec que s'havien de fer dos lavabos, un banyo, o sigui, s'havia d'adequar tot aquell espai. No és una obra molt complicada, però realment allà s'hi tornaran a fer moltes coses, perquè jo estic convençut, s'ha empleat per totes les entitats socials, per fer-hi l'Ida i la taverna, per això, i s'ha de poder emplear en les millors condicions possibles.
Has mencionat abans a Unides Podem, a Podem Pollença, que de fet ens va enviar una nota de premsa anunciant que havien registrat a l'Ajuntament una sol·licitud on comuniquen i es posen l'estat actual d'unes voreres situades a Pollença, concretament a la intersecció de carrers de la Gerreria i de Jaume III. Destaquen que fa més de 10 anys que es va demolir una propietat, actualment el que queda és un solar buit, rodejat d'una paret i uns cables que són de propietat d'Endesa i de la companyia de telecomunicacions. I bé, el que demanen és que diu que no, aquests pals no compleixen ni en l'alçada reglamentària ni en l'amplada requerida. Han enviat tota una sèrie d'imatges que es veu un estat de conservació deficient.
Bueno, això ja ho han dit, diverses vegades ja els hi han dit, nosaltres hem arreglat una part de la cera i ara també hi ha una part de responsabilitat de les companyies subministradores.
Clar, el que vos demana Podem és que l'Ajuntament exigeixi en aquestes companyies que garantir la seguretat.
El que hem de fer en molt de llocs de municipi, estan cansats de dir-los, les companyies, i realment... no tenim un mecanisme per nosaltres poder sancionar d'una manera, perquè són companyies subministradores, nosaltres mos paguen una tassa, però no mos pareix, les empreses guanyen molt i no inverteixen, i això és un tema que hauria de ser una responsabilitat estatal que obligués a fer això. Jo entenc que aquestes coses no estan bé, igual que molt d'altres llocs, i no només a Pollença, molt de municipis, però també entenc que no és fàcil que sempre actuïn. Generalment aquí hi ha un sol a buit, hi havia una llicència d'obres, aquesta llicència d'obres s'ha caducat, s'havien de començar unes obres per una i s'havia de posar un comptador d'obres, i ara no és, i s'haurà de... Realment el normal seria que anés per de dins, però la companyia no vol tenir, no pot tenir dins els solars, ha d'anar per de fora. Doncs, com que aquesta obra no s'ha fet, aquesta promoció, doncs ara estem, en fi, així un poquet a l'aire, veurem com us queda.
Avui...
Així, així la companyia doncs, fa la seva tasca.
Avui hem vist a les xarxes socials un altre denunci per part d'Ence d'abocaments. Un altre impresentable ha fet de les seves, abocament incontrolat.
Això ara, l'any passat mos hi varen trobar, en dos abocaments, varen agafar els responsables, dir-los que s'estan posant sancions, en aquest cas del que hi havia l'any passat, una crec que era de 1.000 euros i l'altra de 3.000 euros, estan ja en tot en fase d'instrucció, i ara feia temps que no hi havia i han trobat no només aquesta fotografia que surt, ara en parlava el Salvador antes d'entrar, hi ha un punt, també hi havia 6 o 7 sacs ja dins el terme Sa Pobla, just després, bueno, un poquet antes d'arribar a Sovall. Després n'han trobats per la Font de Malany, després ja algun dins el terme del Cudi, això és qualcú que ha llefat pues tot un munt de sacs d'escombros i els ha repartits a diversos llocs del municipi. Lògicament, jo el que demanem aquí és la col·laboració ciutadana, perquè hem de trobar qualcú que faci obra, que hagi vist que descarregassin sacs d'escombros que tots són de Bricomart, no hem de fer publicitat aquí, però Bricomart és una tenda de Palma que s'ha dit que subministrar, entre altres coses, material de construcció, un macromagatzem d'aquestes característiques. Per tant, si qualcú ha vist descarregar sacs de Bricomart que el carregassin a colla a furgoneta, no vol dir que sigui de Pollença, perquè potser no són de Pollença, potser han fet les obres al Cudi, els han fet a Campanet, però... o que haguin vist qualque furgoneta que descarregués aquests sacs, tant, sobretot en el cruce de Campanet, que s'hi ha hagut un volum més gros, com en aquests altres punts que he dit, antes d'arribar a Crestats, que n'hi ha 8 o 9 sacs, després per davant de la Font de Malany, per tota aquella zona, cap en el terme del Cudi, pues que visi la policia, en tota tranquil·litat, o que m'ho digui jo, que digui qualsevol persona, perquè podien trobar una pista. Ara han llefat tots els escombros, els han d'anar mirant, a part del cost que té, lògicament, si agafant la infracció li caurà tot el pes de la llei, és un partit, és un delit mediambiental, i han de tenir clar que aquestes coses no se poden fer, vull dir que això és un delite i s'ha de perseguir. Això, nosaltres, quan un fa una obra, ha de pagar per retirar els escombros, i quan un és un particular...
Què ha de fer un particular? Perquè no crec que això passi per desinformació.
No, això ja ho saben, perquè quan nosaltres hi ha una obra s'ha de presentar la fiança de residus, etc. I això, un particular, el que no pot consentir mai és que ell contrati un industrial i no li presento justificant que els escombros els s'han duit a una empresa de reciclatge, perquè els duguin després a màquina solar, una empresa autoritzada. Això. I si és una obra major, lògicament ha de presentar una fiança de residus i això implica que aquests escombres s'han de dur a màquina solar, a reciclar. Per tant, això és qualcú que ha cobrat d'un particular per tirar els escombros, això és una suposició, però el que sempre mos passa. I en vez de d'un los a reciclar, si val tant la tonelada, pues s'ha quedat un dop més i ha dit, ahí se queden. Però aquestes pistes que tenim ara, si qualcú té qualque informació, que per favor avisi la policia, perquè quan tantes el troben, millor.
Molt bé. I també varen llegir a la premsa dijous passat que la Guàrdia Civil havia destruït un projectil de morter a Pollença, a la zona de Ternelles, que encara estava
per la premsa també. Bueno, un excursionista ho havia trobat i el que va fer va ser donar la geolocalització, se va anar i se va destruir. Bé, normal que se va trobar això. Aquí, per sort, n'hi ha pocs, malauradament, perquè això és de la Guerra Civil, però hi ha altres llocs que hi ha molt, encara molt d'explosius a dins, en fi, que poden ocasionar molt de mal encara i moltes desgràcies.
Hi ha qualque novetat referent a la compra-venda de l'hotel Formentor?
Bueno, la compra-venda de l'hotel Formentor estava... per les informacions que tenim, supeditada a l'oig és la llicència ja en vàrem parlar, la llicència en bàsic, després faltarà la llicència d'execució, i en teoria aquesta venda pues, s'ha de materialitzar entre aquests dies, entre avui i demà, si no record malament m'havien dit dia 15. Això és un tema que jo ho puc dir perquè lògicament és una informació de primera mà i està damunt tu diaris, va sortir una notícia en un diari de Mallorca, si no record malament, una pàgina completa on se parlava d'un projecte d'uns hotels en general, i en particular sí. De feia un reflex important a Formentor, no? Que és una empresa de gran luxe, de molta qualitat i d'un gran destí turístic que tenen com es Four Seasons, que desembocarà a Mallorca i en aquest cas a Pollença, i això pugui ser un referent. Però bueno, ja una compraventa ja és una qüestió particular que l'Ajuntament no entra, nosaltres entram en el que són tràmits administratius i lògicament nosaltres hem donat una llicència a l'actual titular de l'actual propietari de l'hotel, que és Immobiliari Formentor. Si després se fa un canvi, serà fruit d'aquesta compraventa.
I per acabar, han de mencionar aquests premis, honors i distinció en 2020 que atorga el Consell de Mallorca, i entre tots els guardonats tenim un pollencí, en Rafael Coves, el coordinador dels policies tutors de les Illes Balears, el primer policia tutor.
Que hi va haver, sí, jo crec que és una... primer és un gust, això se fa dir... Diumenge a les 6, si no vaig equivocat.
Diumenge a les 6 i mitja, no, teatre principal.
Teatre principal.
Assistiràs?
Sí, si puc, m'agradaria molt, perquè realment en Rafael, que és una persona molt coneguda per tots els que eren joves quan van començar de policia tutor, i ara molts ja són pares, perquè estan parlant de fa 20 anys, i una persona pues, que tenia 17 anys, ara entendia... 37 o 35, que tenia 17 o 18 anys, doncs ara ja és una persona totalment adulta. Per tant, aquest servei que se va començar aquí a Pollença, que s'ha anat incrementant a tot Mallorca, de fet, van tenir aquí la distinció, en aquest cas fa un mes i pico, per part de la Conselleria de Policies Tutors i de les distincions que se'ls va donar, doncs és una satisfacció que hagi sortit d'aquí i que s'hagi estès com a concepte de policia a totes les Balears. Per tant, per nosaltres, lògicament, és una satisfacció important de que se pugui fer aquesta distinció en Rafael, i molt contents i com a balla, en representació un poc pues, de la policia i de tots els pollencins, m'agradaria poder assistir en aquest acte i poder estar en el seu costat com a representant de tots, de tota la gent de Pollença i de tota la ciutadania.
Molt bé, i tot meu, si per acabar vols que facem un repàs de l'agenda cultural, tot i que estan pendents d'aquestes noves restriccions
realment,
i no
les restriccions
sabem
en cultura
passar.
També hem de dir que aquest concepte de cultura segura que nosaltres hem duit a terme continua sent una cultura segura, continuem fent aquesta cultura segura de cine, de teatre, i mateix hi havia teatre, n'hi tornava programat. Hi ha un concert d'Oblevets que no sabem què passarà perquè tenim un problema
que s'havia cancel·lat.
Sí, que és un problema que també la normativa implica que han de cantar amb una mascareta d'aquestes FP4, si no record malament, i això impedeix que se pugui cantar normal. Però bueno, intentam de que aquesta cultura hi sigui, i formarà aquesta part de la que puguin ser les festes i que pugui ser els dies de Nadal i inclús de Sant Antoni. De fet, avui també anunci que tenim una comissió de festes ja a l'hora baixa. Lògicament tractarem temes, ja s'han tractat temes de com han de ser les festes de Nadal i les festes de Sant Antoni, que no haurà festes. Jo era abans que crec que volem escoltar tothom el que se diu, però de plantejar la situació actual i ja deixar un Sant Antoni per l'any 2022, en aquest cas, i de pensar que quasi és la darrera festa que vàrem tenir l'any passat, així pollencina, de tots els pollencins, ja no vàrem arribar a Setmana Santa.
Després la rua, vàrem tenir com a...
Vàrem tenir la rua, i ara l'he també aprofitat que la gent que vulgui veure encara l'exposició d'en Joan Bennassa estarà durant aquestes festes de Nadal. A partir de dia 7 ja la desmuntarem.
Les escultures,
les escultures que la gent,
ja,
això sí que ho podem fer, anar passejant, anar pujant un calvari, mantenint les distàncies, però aquesta passejadeta que aprofitin aquests dies de festes que hi ha i puguin anar a contemplar l'obra aquesta de raons humanes que tant mos ha impactat i que tan relacionada està el dia d'avui.
Molt bé, idò, com han dit, dissabte hi ha teatre, en principi, si no hi ha canvis, i també dissabte, tot i que tindrem un regidor de joventut aquesta setmana, hi ha aquesta mostra de productes de joves emprenedors en el claustre de Sant
Domingo.
Sí,
ara estem a l'aire, veurement què podem fer, però si se poden fer això, i dissabte va anar molt bé, dissabte passat, jo hi vaig anar una bona estona i em va agradar molt, i la participació que hi havia, sobretot també oponents, i aquí pues, una passa més.
Molt bé, i de, estarem pendents de veure quines són les notícies, que sabrem d'aquí unes hores, a veure com us afecten aquests canvis, i en principi, si no tomeu ja, parlam dilluns que ve. Sí, bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet